Bon dia, bona hora, són les 8 en punt del matí. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és divendres 15 de setembre del 2023, una jornada que comença amb el cel mig encapotat, i és que a aquesta hora ja està plovent a molts punts de la Costa Brava, per exemple. I atenció, perquè des de Protecció Civil s'ha llançat una alerta per inundacions per les fortes pluges que s'esperen a tot el litoral i prelitoral. No es descarten pluges que superin els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Tampoc es descarten pluges aquí a casa nostra, tot i que ara per ara no serien tan intenses. Aniol Puigvert, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Joel, què tal?
El que sí que tenim a aquesta hora són unes temperatures força altes per l'època de l'any.
Doncs sí, Joel, tenim, per exemple, 8 graus a Vall de Núria, tenim 15 graus a Das i a Ribes de Freser, 17 graus a Ripoll, 20 graus a Olot, la Vall d'en Bas, Mieres i Santa Pau, 21 graus a Vic, 22 a Castellfollit de la Roca, 23 graus a Girona, Anglès i Figueres, i 24 a Banyoles i a Roses.
Qui té tota la informació del temps per aquest divendres i per el cap de setmana que ens espera és en Dani Ramírez.
Avui preveiem un canvi de temps important al llarg de la tarda i del vespre. A la nit ja anirà marxant, però situació de pluges que podrien ser abundants, sobretot cap a la costa, prelitoral i amb tempestes d'aquelles típiques fortes de setembre. El dia, però, començarà ben diferent, amb relativa estabilitat, alguns núvols, algun banc de boira després de les pluges d'ahir. Recordem que van caure al Lluçanès 17 litres a Perafita, Sant Boi de Lluçanès 49 litres per metre quadrat, a Torelló entre 10 i 16 litres, Sant Pau de Segúries al Ripollès 10 litres per metre quadrat, o Olot només 3 litres, a Riudaura 10 litres per metre quadrat. Doncs bé, avui les pluges que puguin caure a partir de la tarda i fins al vespre, fins allà a les 9 o 10 de la nit, podrien ser importants, abundants, quantioses. Estem parlant de 10 a 40 litres a molts indrets, no tant a l'interior, no tant al Pirineu, i en canvi més abundants a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà, a l'Alt Empordà, al Pla de l'Estany, a les Guilleries, al Montseny, una pluja que pugui deixar puntualment més de 50 litres per metre quadrat. Una tempesta, doncs, molt intensa, amb aiguats i risc de pedra o calamarsa. Un cop passi això, ja la nit i matinada, torna la calma, per tant, un cap de setmana que ja serà més tranquil. Dissabte, el dia vindrà marcat per les clarianes, variable, boires al matí, la temperatura una mica més alta, i a la tarda no preveiem grans pluges, potser algun xàfec al Pirineu Oriental. Diumenge més ja s'imposarà el sol, no hi ha risc de gaire pluja o pràcticament cap, i la temperatura seguirà sent una mica més alta. Per tant, la situació ja serà ben diferent respecte a divendres a la tarda.
Gràcies, Dani. 8 i 3. Anem als titulars del dia. Avui la mobilitat marca el pols de l'actualitat del nostre informatiu, perquè el Departament de Territori demana paciència als usuaris de la C-152 per les obres d'asfaltatge que s'hi estan fent i que ara mateix ja estan provocant cues importants que, evidentment, dificulten i molt la vida dels usuaris, que en molts casos s'han de llevar bastant abans per evitar aquestes cues que fan que arribin, segurament en més d'una ocasió, tard a la feina. Les obres encara s'allargaran ben bé tota la setmana que ve. Escoltem a Sergi Albric, que és el responsable dels serveis territorials de Territori a Girona.
El que passa és que a vegades té determinats desviaments en zones que tenen altres situacions concretes que generen problemàtiques afegides en dos àmbits o més d'un àmbit concret, i per tant jo crec que aquí és intentar demanar la màxima paciència, doncs, per tots els afectats, en aquest cas, no? per aquests talls de la C-152.
I atenció, perquè si entre setmanes s'hi formen cues, ens acostem al cap de setmana i augmenta l'afluència turística, la qual cosa vol dir que encara s'incrementaran més. A Ripoll ja han posat remei a un dels seus punts negres de sinistralitat amb el punt final de les obres de la rotonda de l'entrada nord del municipi. En aquest sentit, la intersecció situada entre la Nacional 260 i la C-17 i la carretera de Ribes ha de garantir una millor visibilitat i la reducció de la velocitat. Avui també és notícia que queden pausa per ara la construcció de nou habitatge a la zona de Can Guetes, a Ripoll, després que el projecte quedés aprovat en l'últim ple de l'últim mandat, ara es troba amb una novetat, i és que per fer-hi la planta d'emmagatzematge cal que passi abans per ple. La Sílvia Oriols és l'alcaldessa del municipi.
Bé, s'estan fent els projectes per poder-ho construir. Sí que és veritat, doncs, que se'ns va donar la possibilitat des de la Fundació de que a sota d'aquests pisos hi hauria un soterrani, a veure si el volíem aprofitar per magatzem. Per tant, estem ara mateix amb negociacions i mirant a veure si es pot fer realment aquest projecte o no. principi, doncs, encara falten uns mesos perquè comencin totes les obres.
A la Garrotxa, la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica és ja referent al sector després de 7 anys de la seva creació.
Accions com el Full Verd, segons el pediatre Ferran Campillo, són dels projectes dels quals estan més orgullosos.
Per exemple, una de les activitats que més temps hem dedicat és el Full Verd. El Full Verd és una activitat de cribatge en què detectem factors de risc mediambientals en el moment de l'embaràs per intentar reduir-los o eliminar-los per millorar així els resultats en salut dels infants.
I avui també ens aturarem, parlant de medi ambient, al Ripollès, perquè el canvi climàtic i l'acció humana tenen una incidència directa sobre el nostre entorn i la natura.
Al Ripollès s'estan veient canvis en els darrers anys sobre la presència d'espècies de flora i fauna, amb la reducció de població d'animals com la perdiu blanca o el gall fer i l'augment d'espècies invasores.
Escoltem precisament a Jordi Faus, director tècnic del Centre Especial de Protecció Natural de la Comarca.
M'atreveixo a dir que podíem estar per sota la meitat del que havíem dit, o sigui, potser no superem els 15 individus, o 20 individus. Estem parlant d'una situació crítica.
Una situació crítica i que malauradament va cada vegada a més. En esports... Un Olot endollat buscarà sumar els primers punts a domicili contra la Pobla de Mafumet.
El tècnic dels Olotins, Pedro Dolera, avisa que és un dels camps més complicats de la categoria.
I comença la Lliga al Ripollès. El futbol de tercera i quarta catalana i l'hoquei patins són els primers en fer-ho.
D'una banda, la Badesenc, el Camprodon i la Ribetana s'estrenaran a casa, mentre que el Camp de Bànol i el Ripoll ho faran de visitant.
Són moltes coses les que tenim per explicar-vos en els propers 55 minuts, de manera que de seguida entrem en matèria. I comencem parlant de mobilitat. Dos punts d'interès, un a la Garrotxa, l'altre al Ripollès. A la Garrotxa, la Generalitat demana paciència als usuaris de la C-152 per les obres d'asfaltatge que s'hi estan fent des de la setmana passada i que s'allargaran tota la setmana que ve. El director dels Serveis Territorials a Girona, Sergi Albric, ens ha explicat que, de moment, les obres avancen a bon ritme i descarta fer desviaments a altres vies per tal de reduir el temps d'espera durant els talls de trànsit i evitar les llargues cues. Informa Gerard Puigdemont.
Les millores de l'asfalt a la travessera de les preses comporten des de fa dies llargues cues en segons quines hores del dia, afectant els conductors que arriben o marxen de la Garrotxa o que viuen en zones properes. Les obres pensades per millorar la seguretat dels conductors van començar a principis de mes i es té previst que a finals de la setmana que ve estiguin completades, segons el departament, si no hi ha contratemps o inclemències meteorològiques. En parla Sergi Albric, director dels Serveis Territorials de Territori a Girona.
Les obres avancen a bon ritme i en principi a l'entorn de la setmana 22 doncs s'haurien d'acabar. Però és evident que no és un fet matemàtic, doncs, que acabin just aquell dia i pot ser que hi hagi alguns dies doncs, de demora, però en principi anem sobre calendari, per tant anem bé de temps.
L'actuació de millora a la C-152 transcorre en un tram de 6 quilòmetres des de la sortida de Bracons i fins a l'entrada d'Olot de 8 del matí a 7 de la tarda. Sobre l'època en què s'estan fent les obres, en plena tornada a l'escola i a la feina, des de la Generalitat asseguren que moltes són les carreteres de la demarcació que s'estan arreglant i que en el cas concret d'aquesta s'ha mirat d'afectar el mínim possible.
Ja vam fer algun canvi, doncs, perquè ens afectarà més a més també amb les festes d'altura d'Olot i per tant ja vam iniciar doncs, les actuacions doncs, pel cantó, diguem, que afectés menys doncs, en un moment on s'entenia que hi havia més afluència doncs, cap a la Garrotxa. Sempre, com que són carreteres, evidentment, hi passen vehicles i hi passen molts, mai és el millor moment i sempre s'intenta d'agilitzar-ho en tant que es pugui, ja dic, per generar doncs, la menor afectació doncs, als usuaris doncs, de les carreteres.
Des del Departament de Territori opten per no fer desviaments durant l'obra i apel·la a la comprensió dels usuaris de la via durant uns dies, aguantar els 10 minuts o més de cua que s'han de fer segons quins moments del dia.
A Ripoll estan més tranquils, ja han posat remei a un dels seus punts negres de sinistralitat amb el punt final de les obres a la rotonda de l'entrada nord del municipi.
La intersecció situada entre la N260, la C-17 i la carretera de Ribes ha de garantir una millor visibilitat i la reducció de la velocitat alhora permetrà un millor accés al centre de la vila.
Ens ho explica la Paula Sayago.
La rotonda de l'entrada nord al nus del Sant de Ripoll ja és una realitat. Després d'anys de reclamacions, les obres a la intersecció entre l'N260 i la C-17 ja han finalitzat. L'actuació ha consistit a substituir l'antiga intersecció per una rotonda, ja que presentava problemes de visibilitat i accidentalitat. Amb aquesta millora viària, els vehicles reduiran velocitat i tindran més fàcil accés al centre de la vila, tot millorant la seguretat en aquest punt negre. En parla Sergi Albric, director dels Serveis Territorials del Departament de Territori a Girona.
El departament va apostar per aquesta actuació de 500 euros i, per tant, fer aquesta circulació, aquesta rotonda, bàsicament per millorar aquest enllaç i, per tant, en pro doncs, de la seguretat. No era un tema reivindicat des de feia molts anys a nivell local, però també a nivell comarcal, i, per tant, doncs, aquesta aposta doncs, per la seguretat per part del Departament de Territori, doncs, amb aquesta construcció, doncs, diguem-ne, es posa fi doncs, a aquesta inseguretat d'aquest enllaç important doncs, a la comarca, un enllaç, a més, concorregut, i, per tant, amb aquesta circunvalació, doncs, el que fem és això, no? Doncs, poder disposar d'un espai doncs, que té molta afluència de vehicles, que, per tant, es prioritza doncs, la seguretat doncs, dels vehicles i no doncs, de les persones, que era important.
Amb la col·locació del nou mur d'Escullera han posat punt final als treballs. Les obres de la nova rotonda han complert amb els terminis marcats des del departament.
De fet, estem a punt de començar, ja que parlem de mobilitat, estem a punt de començar la Setmana de la Mobilitat, que de fet es celebrarà a tota Europa a partir d'aquest dissabte, a partir de demà. Del 16 al 22 de setembre, Olot s'adherirà precisament a la Setmana Europea de la Mobilitat. El consistori, amb el suport d'altres entitats i associacions, han organitzat diferents activitats per promoure i fomentar els hàbits de mobilitat més segurs, saludables i respectuosos. Sílvia Martí amb el Medi Ambient.
Un any més, Olot se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat amb un seguit d'activitats que es duran a terme del 16 al 22 de setembre. Hi ha dues activitats que es faran durant tota la setmana sencera. En primer lloc, es donarà a conèixer la campanya L'Olot dels 15 minuts, que s'impulsarà a través d'un fulletó que es repartirà als vehicles estacionats. Ho explica Joan Rigall, tècnic de mobilitat.
Un fulletó que hem editat per un costat explica el lema de la campanya, i per la part de darrere tenim un mapa de la nostra ciutat en diferents cercles i explicant que del centre de cada cercle a un dels costats pots anar-hi caminant en 15 minuts. I llavors hi ha tot un cercle exterior més gran que és el que això, els petits són de caminar i el gran és que en bicicleta pràcticament pots anar d'una punta a l'altra d'Olot en 15 minuts, bueno, 30 minuts pots anar d'un costat a l'altre i en 15 minuts pots anar del centre a qualsevol dels extrems.
Durant tots aquests dies també es farà un concurs de fotografia a través de les xarxes socials, una iniciativa oberta a tots els públics, en la qual els participants hauran de fer-se una fotografia o un vídeo mostrant com es desplacen i ho hauran de compartir a les xarxes socials. La persona guanyadora es donarà a conèixer el 26 de setembre i s'emportarà una entrada doble per a un espectacle d'Olot Cultura. La setmana també comptarà amb activitats com una pedalada popular demà al matí i, seguidament, una xerrada sobre la mobilitat quotidiana a càrrec del biòleg Joan Naspleda. El dimarts tindrà lloc una jornada de sensibilització per part de l'alumnat de l'FP d'Activitats Físiques i Esportives de l'Escola Pia i dirigida a les diferents escoles d'Olot. El dimecres serà el torn del Fòrum de la Mobilitat i el divendres el taller de bicis actives i de dibuix a la plaça del Carme.
Esteu escoltant els 5 minuts més, fem una pausa i a la tornada parlem dels pisos de Can Guetes de Ripoll.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
En pausa, para de la construcció de nous habitatges a la zona de Can Guetes de Ripoll. Després que el projecte quedés aprovat en l'últim ple de l'últim mandat, ara es troba amb una novetat, i és que també cal que passi per al ple municipal la construcció d'un espai dedicat a emmagatzematge que s'ubicaria a la planta baixa. En té tots els detalls la Paula Seiago.
El passat desembre, l'Ajuntament de Ripoll i la Fundació Eduard Soler signaven un conveni per la construcció de nou habitatge a la zona de Can Guetes, en concret una quarantena d'habitatges en dos edificis. L'acord va passar pel ple municipal abans de ser signat i va ser aprovat per unanimitat. Lluny queda, però, la seva construcció, almenys de moment. I és que amb el nou equip de govern la proposta va més enllà. La idea ara és fer un magatzem a la part baixa dels edificis, però per començar a dur a terme aquests dos projectes en un, cal tenir el vistiplau de tots dos per part del ple municipal. Així ho explica la batllessa de Ripoll, Sílvia Oriols.
Bé, s'estan fent els projectes per poder-ho construir. Sí que és veritat, doncs, que se'ns va donar la possibilitat des de la Fundació de que a sota d'aquests pisos hi hauria un soterrani, a veure si el volíem aprofitar per magatzem. Per tant, estem ara mateix en negociacions i mirant a veure si es pot fer realment aquest projecte o no. En principi, doncs, encara falten uns mesos perquè comencin totes les obres.
Els nous habitatges seran eficients energèticament i es construiran amb materials de quilòmetre zero. El magatzem, a hores d'ara, està en fase de disseny i planificació. Abans de posar-lo en marxa, caldrà rebre el suport de la resta de regidors del consistori ripollès.
I ens quedem a Ripoll perquè el grup municipal d'Alternativa per Ripoll CUP impulsa una recollida de firmes aquest dissabte per aconseguir la piscina descoberta a la capital.
La formació d'Esquerra es considera una anomalia que una capital de comarca no tingui aquest equipament i volen fer pressió popular perquè el consistori canviï d'opinió i la tiri endavant.
Ens ho explica en Guido Sangerotti.
Aquest dissabte al matí es podrà firmar a favor de la construcció de la piscina descoberta de Ripoll. Des de la CUP, Alternativa per Ripoll impulsen aquesta iniciativa en línia i en forma presencial. Per signar d'aquesta última manera es podrà fer al llarg del matí de dissabte a la plaça Sant Eudald, coincidint amb el mercat setmanal. Dani Vilaseca és el portaveu d'Alternativa per Ripoll CUP.
El que cal ara i el que buscarem amb les signatures que volem agafar doncs, a Ripoll, que començarem aquest dissabte al Mercat Municipal, és que es faci un nou projecte que ocupi tot l'espai del camp de futbol 7 que hi ha a Ripoll i que doncs, opti per tirar endavant aquesta nova infraestructura que creiem que és indispensable.
L'Ajuntament de Ripoll esgrimeix raons pressupostàries per no tirar endavant la construcció d'una piscina municipal descoberta al municipi. En canvi, des d'Alternativa per Ripoll, afirmen que és només qüestió de voluntat política i que ja hi ha una partida pressupostària assignada per la qüestió. Només caldria trobar finançament per acabar de rematar el projecte.
L'Ajuntament de Ripoll fins ara doncs, sembla que no té ganes de que això tiri endavant. Tal com l'havia plantejat l'anterior equip de govern, era una piscina municipal que era d'unes dimensions molt petites i davant de l'immobilisme de l'Ajuntament actual i davant de que la primera idea era fer una piscina municipal descoberta molt petita, hem decidit fer un pas endavant i dir doncs, anem a recollir signatures perquè la gent demostri doncs, que sí que vol una piscina municipal amb condicions a Ripoll.
Segons els copaires, la necessitat de la piscina descoberta pública pot venir com a refugi climàtic amb les onades de calor de l'estiu i també com a equipament necessari i a preus assequibles per tots els ripollesos, un equipament que ja es pot trobar a molts altres municipis de la comarca.
I avui què tenim de nou en medi ambient? Doncs avui hem de parlar de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa, que s'ha convertit en un referent del sector després de 7 anys de la seva creació.
Accions com el Full Verd, segons el pediatre Ferran Campillós, són dels projectes dels quals estan més orgullosos.
Informa Roger Isern.
La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa es va crear ara ja fa 7 anys amb el clar objectiu de prevenir els efectes de les condicions climàtiques envers els més petits, els infants. Al llarg d'aquests anys, els especialistes han hagut d'adaptar-se a fenòmens que potser abans no havien tractat amb ells, intoleràncies, efectes de la pandèmia o reaccions davant materials que abans no existien. A hores d'ara, en ple 2023, la unitat ha hagut de tractar amb casos relacionats amb una pandèmia que ha marcat aquest tram final. Projectes com el Full Verd, per exemple, especialitzat en el cribatge per detectar factors de risc durant l'embaràs, és una de les accions que, segons el pediatre de l'Hospital Olot, Ferran Campillo, més bé representen la feina feta durant aquests 7 anys.
Per exemple, una de les activitats que més temps hem dedicat és el Full Verd. El Full Verd és una activitat de cribatge en què detectem factors de risc mediambientals en el moment de l'embaràs per intentar reduir-los o eliminar-los per millorar així els resultats en salut dels infants.
A banda del Full Verd, la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa ha treballat en altres casos que l'han dut a comptar amb un servei gairebé únic arreu del territori, comptar amb un pediatre de qualsevol punt de Catalunya cada setmana.
Podem tenir aquí cada setmana doncs, pediatres de diferents punts de tot el territori i això doncs, ens fa contents, però també al mateix temps és una responsabilitat per donar sortida doncs, a aquesta necessitat de formar-se a la salut mediambiental pediàtrica i a l'hora de poder donar una resposta a la ciutadania i molt particularment als que més ens preocupen i ens ocupen, que són els infants.
La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa ja ha esdevingut una unitat de referència arreu del territori i ja treballa en nous projectes amb l'objectiu de prioritzar el bon estat de salut dels infants.
No deixem encara el medi ambient perquè el canvi climàtic i l'acció humana tenen una incidència directa sobre el nostre entorn i especialment sobre la natura. Un exemple el trobem al Ripollès.
Doncs sí, el Ripollès està veient canvis en els darrers anys sobre la presència d'espècies de flora i fauna amb la reducció de població d'animals com la perdiu blanca o el gall fer i l'augment d'espècies invasores.
El Centre d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, en la seva tasca de gestió i preservació de la biodiversitat, posa especial interès en aquelles que depenen del seu entorn més immediat per tenir un hàbitat que no les faci desaparèixer, com són el trencalòs o el mussol pirinenc. El gall fer també ho és i ha patit una regressió important a la comarca en els últims anys. Jordi Faus és el director tècnic del Centre d'Espais d'Interès Natural del Ripollès.
M'atreveixo a dir que podíem estar per sota la meitat del que havíem dit, o sigui, potser no superem els 15 individus, o 20 individus. Estem parlant d'una situació crítica.
Els animals esmentats estan especialment amenaçats per l'activitat humana, per la sobrefreqüentació dels espais naturals. Pel que fa a la flora, la principal preocupació recau en unes orquídies que només es troben en unes zones de la Serra de Montgrony, conegudes com les sabatetes de la Mare de Déu.
Hi hauria una sola població. Aquesta població està molt amenaçada perquè està concentrada en un punt concret on, a més, ara cada vegada hi ha més cérvols que estem veient que la matxaquen molt, diguéssim, no? Se la mengen cada any. Per tant, cada any surt la planta, se la mengen. I, per tant, ara estem intentant participar en un projecte on miraríem de fer actuació, alguna actuació per poder preservar almenys aquesta població d'orquídia.
A aquest problema s'hi sumen les espècies invasores. N'és un exemple la budleia, una planta de jardí que s'està apropiant de les lleres dels rius de la comarca. Des del Centre d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, ja fa anys que hi lluiten amb la col·laboració de la Fundació MAP per intentar que proliferi menys i no prengui espai a les espècies autòctones de la comarca.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Temps ara per parlar del PEOC, que està en procés de convertir-se en entitat d'utilitat pública. Aquest tràmit els dona la possibilitat de guanyar molta més visibilitat. L'obtenció d'aquesta declaració forma part del projecte de futur de l'actual Junta, que està buscant rejuvenir i enfortir el col·lectiu. Ens ho explica en Pere Ubach.
El passat 2 de setembre, el PEOC va celebrar l'Assemblea General de l'entitat, on es va presentar una memòria als patrons i socis de totes les activitats dutes a terme al llarg de l'any 2022 fins ara i també dels projectes en curs. A més, durant l'Assemblea es va renovar la Junta i per una unanimitat es va aprovar també la posada en marxa del procediment perquè el PEOC sigui declarat entitat d'utilitat pública. El seu president, Miquel Àngel Fumanal, explica que van veure que complien bona part dels requisits per demanar el títol i que l'obtenció d'aquesta declaració per part de la Generalitat suposarà una sèrie d'avantatges per l'entitat.
Suposa, doncs, bé, una visibilitat molt més gran de la nostra associació, però a més amb capacitat fiscal molt més grossa, amb capacitat per als patrocinadors, que són nombrosos, sobretot quan fem els premis de recerca en les desgravacions i incentius fiscals, i a més, diguem-ne, la possibilitat de demanar un tipus de subvencions molt més altes, molt més potents a la Generalitat, etc. I de fet ens permet estar gairebé al rang de fundació.
Fumanal explica que pels pròxims 4 anys se centren en enllestir un nou portal web per al PEOC que sigui més intuïtiu que l'actual, a part de seguir amb el relleu generacional de l'entitat.
Anem ara directament als esports. És un quart i mig de 9 del matí. Un Olot endollat buscarà sumar els primers punts a domicili contra la Pobla de Mafumet.
El tècnic dels Olotins, Pedro de l'Era, avisa que és un dels camps més complicats de la categoria.
Guillem Guardiola.
Amb el cap fred i conscients que és un dels camps més complicats de Tercera Federació, la Unió Esportiva Olot s'ha posat entre cella i cella obtenint la victòria al camp de la Pobla de Mafumet en el primer duel dels Olotins lluny de l'estadi municipal. Després de la victòria contra el Peralada, el tècnic de l'Olot, Pedro de l'Era, assegura que els jugadors estan a un nivell psicològic i físic molt elevat. Adverteix, però, que per guanyar caldrà tenir el control de la possessió.
Molt d'anar i tornar i molt nerviós. Llavors el que hem d'intentar, doncs, és tenir una mica el control, tenim la bola, sí que sé que és un equip que apreta molt alt i ens dificultarà molt la sortida. Bueno, ja sabem on anem, un camp de mesures reduïdes, que ells tenen molt, molt mamat allí i que, bueno, les convencionals ens costarà, però entenc que si posem aquest punt de seny i a poc anem madurant el partit, tindrà les nostres oportunitats i hem de ser força amb això.
La Pobla de Mafumet va perdre el seu partit inicial al camp del Mollerussa per la mínima, tot el contrari que els olotins. Els jugadors de Dolera han viscut una setmana tranquil·la després de la primera victòria en el primer partit a Tercera Federació. Els olotins, però, saben que per seguir a la part alta de la taula ocupen la tercera posició de la classificació. També caldrà fer un bon paper a domicili.
Començar a casa amb un equip com el Peralada, que és un molt bon equip, un derbi, un partit complicat i treure-lo endavant, està molt bé i crec que van ser just un mereixador de la victòria. I ara, doncs, bueno, anem a fer el nostre partit per intentar sumar allà.
Pedro Dolera tindrà tots els futbolistes a la seva disposició, tot i que el central Bruno Perone va acabar el derbi gironí contra el Peralada amb molèsties i no jugarà al camp de la Pobla de Mafumet.
I comença la Lliga al Ripollès, el futbol de tercera i quarta catalana i l'hoquei patins són els primers en fer-ho. D'una banda, la Badesenc, el Camprodon i la Ribetana s'entrenaran a casa, mentre que el Camp de Bànol i el Ripoll ho faran de visitant.
Torna la Lliga. Després de 97 dies sense competició, arriba l'hora de la veritat. Amb poc temps per poder preparar la temporada, els equips ja no tenen marge d'error. Comença la Lliga al futbol, tant a tercera catalana com a quarta catalana. La Unió Esportiva Can de Bànol serà el primer en estrenar-se. Amb motiu de la festa major de la vila, l'equip ha demanat un canvi d'horari i jugarà aquest divendres a les 9 al Camp de les Preses. L'equip campdebanolenc ha firmat una pretemporada irregular, però confia en arribar amb garanties. A casa s'estrenaran la Badesenc i el Camprodon. Els santjoanins ho faran el dissabte a les 4 de la tarda contra el santjoanenc, un equip que acaba d'ascendir de quarta catalana i a priori un rival assequible. D'altra banda, els camprodonins ho faran a 4:45 contra un dels plats forts, el Besalú, un recent descendit de segona catalana. Manel Puigvert s'estrenarà en partit oficial contra l'equip que ha entrenat aquests últims anys i això els pot afavorir. De fet, els camprodonins presenten un projecte il·lusionant perquè han acabat invictes durant la pretemporada. A quarta catalana, la Ribetana començarà la Lliga a les 6 de la tarda al Camp de la Vila, rebent el Can Toni Gros, mentre que el Ripoll ho farà de visitant, també el dissabte a les 4 de la tarda al camp del Corcó. Però el futbol no és l'única disciplina que arrenca aquest cap de setmana. També ho fa l'hoquei patins. El Ripoll donarà el tret de sortir de la competició com a local, però abans, a 6:15 de la tarda, hi haurà la presentació oficial de tots els equips de l'entitat. El partit del Primera Nacional serà a 7:45, quan rebran el Club Patí Manlleu. Així doncs, cap de setmana d'estrenes amb 4 equips que jugaran a la comarca i 2 que es desplaçaran a camps aliens.
Se t'ha trencat el parabrises del cotxe? Si tens una bona companyia d'assegurances, a Brill Auto et posem els vidres originals i ens encarreguem de tot. A més, et regalem una neteja del teu vehicle. Brill Auto, al carrer de França 31 d'Olot. Servei, qualitat i confiança.
Energia verda, tarifes de llum a preu de cost, sistemes d'autoconsum, bateria virtual en compensació en quilowatts, moneder solar per arribar a factura zero, aerotèrmia, en resum, Energy as a Service.
Perquè ens sobren els motius per seguir al teu costat, ens sobren els motius per seguir mirant-te als ulls i per seguir lluitant per la transició energètica. Energia local, energia social, energia al teu servei. Bassols Energia, l'energia compromesa.
Fluvià Òptics, centre d'entrenament visual, control de la miopia, problemes de lectura, fracàs escolar, ull gandul, tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Ens agraden els teus ulls totalment sans.
Necessites recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus? Ara al polígon industrial Pla de Politger, al sector sud de Sant Jaume de Llierca, tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972 28 78 36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
Fes Més, el bricolatge de casa.
Menjadors, salons, habitacions... Amb els mobles en kit de Fes Més, dona vida als teus espais i decora cada racó com més t'agradi. Descarrega't el nostre fullet a fesmes.com.
I si vols consells, descomptes i promocions, subscriu-te al nostre newsletter. Entra a fesmes.com, dos clics i ja tens tots els avantatges. Fes Més, gasta menys.
Quina passada! La restauració d'aquest cotxe t'ha quedat brutal. La tapisseria també l'has fet tu?
Autolot. Reparem i renovem tots els teixits interiors del teu vehicle. Reparació de seients, volants, sostres... I ara, també la tapisseria relacionada amb el món de la nàutica i jardí. Coixins, fundes d'interior i exterior, gandules... Autolot. El teu taller mecànic del centre, just al darrere de l'Ajuntament. Autolot. No et fallem.
Curós Espigoler, corredoria d'assegurances. Més de 50 anys al seu servei.
Garantint la seva tranquil·litat i la de tota la família.
Donant tranquil·litat a les empreses de la província des de l'any 1965.
Oferint les millors i més àmplies cobertures del mercat.
Defensant els seus interessos davant les companyies d'assegurances.
Ens trobarà al carrer Mulleres 11 d'Olot i a curosespigoler.cat.
Què tal? Bon dia i bona hora. Són en punt 8:45. Temps per donar un cop d'ull a l'actualitat informativa d'aquest divendres 15 de setembre del 2023, perquè si ara mateix us connecteu a nosaltres, avui el dia va de tot això. El Departament de Territori demana paciència als usuaris de la C-152 per les obres d'asfaltatge que s'hi estan fent des de la setmana passada i que s'allargaran ben bé durant tota la setmana que ve. Atenció, perquè a hores d'ara ja hi ha cues importants en aquest punt.
Doncs sí, Joel, el director dels Serveis Territorials de Girona, Sergi Albric, assegura que de moment les obres avancen a bon ritme i descarta fer desviaments a altres vies per tal de reduir el temps d'espera durant els talls de trànsit i evitar les llargues cues.
Però el que passa és que a vegades fer determinats desviaments en zones que tenen altres situacions concretes que generen problemàtiques afegides en dos àmbits o més d'un àmbit concret, i per tant jo crec que aquí és intentar demanar la màxima paciència doncs, per tots els afectats, en aquest cas, no? per aquests talls de la
A Ripoll ja no cal patir tant perquè ja ha posat remei a un dels seus punts negres de sinistralitat amb el punt final a les obres de la rotonda de l'entrada nord del municipi.
La intersecció situada entre la N260, la C-17 i la carretera de Ribes ha de garantir una millor visibilitat i la reducció de la velocitat alhora permetrà un millor accés al centre de la vila.
Per cert que demà comença la setmana de la mobilitat. Olot s'ha adherit a aquesta iniciativa europea. L'Ajuntament, amb el suport d'altres entitats i associacions, han organitzat diferents propostes per promoure i fomentar els hàbits de mobilitat més segurs, saludables i respectuosos amb el medi ambient. En Joan Rigall és tècnic de mobilitat.
Un fulletó que hem editat que bueno, per un costat explica el lema de la campanya, i per la part de darrere tenim un mapa de la nostra ciutat en diferents cercles i explicant que del centre de cada cercle a un dels costats pots anar-hi caminant en 15 minuts. I llavors hi ha tot un cercle exterior més gran que és el que això, els petits són de caminar i el gran és que en bicicleta pràcticament pots anar d'una punta a l'altra d'Olot en 15 minuts, bueno, 30 minuts pots anar d'un costat a l'altre i en 15 minuts pots anar del centre a qualsevol dels extrems.
A Ripoll queda en pausa per ara la construcció de nou habitatge a la zona de Can Guetes, després que el projecte quedés aprovat en l'últim ple de l'últim mandat. Ara es troba amb una novetat i és que també necessita el vistiplau de l'Ajuntament a través d'un ple per tal de poder construir una sala d'emmagatzematge a la planta baixa. Escoltem l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
Bé, s'estan fent els projectes per poder-ho construir. Sí que és veritat doncs, que se'ns va donar la possibilitat des de la Fundació de que a sota d'aquests pisos hi hauria un soterrani, a veure si el volíem aprofitar per magatzem. Per tant, estem ara mateix en negociacions i mirant a veure si es pot fer realment aquest projecte o no. En principi, doncs, encara falten uns mesos perquè comencin totes les obres.
I encara Ripoll, el grup municipal d'Alternativa per Ripoll CUP, impulsa una recollida de signatures aquest dissabte per aconseguir a Niol la piscina descoberta a la capital.
La formació d'Esquerres considera una anomalia que una capital de comarca no tingui aquest equipament i volen fer pressió popular perquè el consistori canviï d'opinió i la tiri endavant.
Avui també és notícia al medi ambient. La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa arriba al seu 7è aniversari, convertida en un referent en el sector.
Accions com el Full Verd, segons el pediatre Ferran Campillo, són dels projectes dels quals estan més orgullosos.
Per exemple, una de les activitats que més temps hem dedicat és el Full Verd. El Full Verd és una activitat de cribatge, en què detectem factors de risc mediambientals en el moment de l'embaràs per intentar reduir-los o eliminar-los per millorar així els resultats en salut dels infants.
I parlant de medi ambient, el canvi climàtic i l'acció humana tenen una incidència directa sobre el nostre entorn i sobre la natura especialment.
Els ripollès estan veient canvis en els darrers anys sobre la presència d'espècies de flora i fauna, amb la reducció de població d'animals com la perdiu blanca o el gall fer i l'augment d'espècies invasores.
En Jordi Faus és el director tècnic del Centre d'Espais d'Interès Natural.
Hi hauria una sola població, valents? Aquesta població està molt amenaçada perquè està concentrada en un punt concret on a més ara cada vegada hi ha més cérvols que estem veient que la matxaquen molt, diguéssim, no? Se la mengen cada any. Per tant, cada any surt la planta, se la mengen. I, per tant, ara estem intentant participar en un projecte on miraríem de fer actuació, alguna actuació per poder preservar almenys aquesta població d'orquídia.
I a la Garrotxa, el PEOC està en procés de convertir-se en entitat d'utilitat pública. Aquest tràmit els donarà la possibilitat de tenir més visibilitat.
L'obtenció d'aquesta declaració forma part del projecte de futur de l'actual Junta, que busca rejuvenir i enfortir l'entitat.
El seu president és Miquel Àngel Fumanal.
Pensem que el paper de la dona, òbviament, s'ha de normalitzar, també en una entitat com la nostra, faltaria més. I, a més, doncs bé, el jovent és molt important en aquests moments el relleu, la capacitat de relleu generacional. En això els premis ens ajuden moltíssim, perquè ens posen en contacte amb tots els joves investigadors.
I a les 8:35... Anem als esports. Un Olot endollat buscarà sumar els primers punts a domicili contra la Pobla de Mafumet.
El tècnic dels olotins, Pedro Dolera, avisa que és un dels camps més complicats de la categoria.
Molt d'anar i tornar i molt nerviós. Llavors el que hem d'intentar és tenir una mica el control, tenir la bola. Sí que sé que és un equip que apreta molt alt i en dificultarà molt la sortida. Bueno, ja sabem on anem, un camp de mesures reduïdes, que ells tenen molt, molt mamat allí i que, bueno, al final es costarà, però entenc que si posem aquest punt de seny i a poc anem madurant el partit, tindrà les oportunitats i hem de ser forts amb això.
I també comença la Lliga, el Ripollès, de quina manera, Niol?
Doncs el futbol de tercera i quarta catalana i l'hoquei patins són els primers en fer-ho. D'una banda, l'Abadesenc, el Camprodon i la Ribetana s'estrenaran a casa, mentre que el Camp de Bànol i el Ripoll ho faran de visitar.
I pel que fa a l'hoquei de Ripoll, iniciarà la Nacional Catalana a casa aquest dissabte, rebent el Malleu amb un partit també d'alta intensitat. Anem al temps. A aquesta hora veiem el sol a les nostres comarques, però no poden dir el mateix, per exemple, als Empordans, on ja es lleven amb pluges des de primera hora del matí, amb una alerta per inundacions, per tempestes intenses a tot el litoral. No es descarten pluges que superin els 40 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora. Temperatures, Aniol, perquè aquest matí són especialment altes.
Doncs sí, Joel, tenim, per exemple, 8 graus a Vall de Núria, 16 graus a Das i a Ribes de Freser, 19 graus a Ripoll, també tenim 21 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, Mieres, Santa Pau i Vic, 23 a Castellfollit de la Roca, 24 graus a Girona, Anglès i Figueres i 25 a Banyoles i Arròs.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui preveiem un canvi de temps important al llarg de la tarda i del vespre. A la nit ja anirà marxant, però situació de pluges que podrien ser abundants, sobretot cap a la costa, prelitoral i amb tempestes d'aquelles típiques fortes de setembre. El dia, però, començarà ben diferent, amb relativa estabilitat, alguns núvols, algun banc de boira després de les pluges d'ahir. Recordem que van caure al Lluçanès 17 litres a Perafita, Sant Boi de Lluçanès 49 litres per metre quadrat, a Torelló entre 10 i 16 litres, Sant Pau de Segúries al Ripollès 10 litres per metre quadrat, o Olot només 3 litres, a Riudaura 10 litres per metre quadrat. Doncs bé, avui les pluges que puguin caure a partir de la tarda i fins al vespre, fins allà a les 9-10 de la nit, podrien ser importants, abundants, quantioses, estem parlant de 10 a 40 litres a molts indrets, no tant a l'interior, no tant al Pirineu, i en canvi més abundants a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà, a l'Alt Empordà, al Pla de l'Estany, a les Guilleries, al Montseny, una pluja que pugui deixar puntualment més de 50 litres per metre quadrat. Una tempesta, doncs, molt intensa, amb aiguats i risc de pedra o calamarsa. Un cop passi això, ja la nit i matinada, torna la calma, per tant, un cap de setmana que ja serà més tranquil. Dissabte, el dia vindrà marcat per les clarianes, variable, boires al matí, la temperatura una mica més alta, i a la tarda no preveiem grans pluges, potser algun xàfec al Pirineu Oriental. Diumenge més ja s'imposarà el sol, no hi ha risc de gaire pluja o pràcticament cap, i la temperatura seguirà sent una mica més alta. Per tant, la situació ja serà ben diferent respecte a divendres a la tarda.
Gràcies, Dani. 5 minuts, 3 quarts de 9.
Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Cinc minuts i en punt, tres quarts de nou. Ja ho heu, esmorzat? Doncs nosaltres ho farem ara. Ho farem amb la Míriam San Germán. Ella és tècnica de la secció de boscos del Departament d'Acció Climàtica Girona. Què tal, Míriam? Com estem? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Hem convidat a esmorzar la Míriam perquè Acció Climàtica dona suport a la ramaderia extensiva i la prevenció d'incendis al Ripollès i a l'Alta Garrotxa de manera simultània. Ara descobrirem com ho farà a través de la Forest, que és propietat de la Generalitat, que està situada a Camp França, a Camprodon, i de Monàs, a Montagut i Oix, on hi ha instal·lat una cabana temporal perquè hi visqui el pastor. Més detalls, Míriam, explica'ns exactament aquesta iniciativa, d'on prové i una mica quins són els principals objectius.
Sí, bàsicament, doncs, clar, ja fa temps que es constata que el que són les pastures d'alta muntanya, els espais oberts, doncs van en retrocés, no? És una dinàmica que ja ve des dels anys 50. I això fa, doncs, que, per exemple, en els últims 20 anys ens hagin perdut una xifra de 2 hectàrees cada any, no? I això, doncs, al final ve a ser, doncs, que això, doncs, que en 24 anys hem perdut 52 hectàrees a lo que seria únicament aquestes dues forests que es comenten, que són dues forests públiques, Monàs i Camp França. Clar, això realment, doncs, és una conseqüència negativa per diversos factors. Un d'ells és el risc de grans incendis forestals. Si tenim pocs espais oberts, provoca que tenim una massa contínua d'arbres, matolls, i això va, doncs, que en caps de foc, doncs, no tinguem oportunitats per poder aturar-lo. Això d'una banda. Un altre part molt important de tenir espais oberts és el tema de la millora d'hàbitats i de biodiversitat. Quants més espais oberts tenim, doncs més possibilitats de tenir d'altres hàbitats, i en aquest cas a l'Alta Garrotxa tenim hàbitats d'interès comunitari com són els prats seminaturals, bàsicament aquests que estan formats per llonces i d'altres espècies herbàcies que tenen un alt interès de conservació. Clar, tot això fa que el departament, conjuntament, doncs, també el Consorci d'Alta Garrotxa, doncs engega mesures per poder tenir aquests espais i sobretot per poder-los mantenir. Amb aquesta zona en concret, sempre hi ha hagut com un ramat de vaques, no?, que es dediquen a pasturar, sobretot, doncs, l'època aquesta estival, no? És una zona de pastures d'estiu. El que passa que, bueno, doncs, les vaques són una mica més selectes, van més a les zones, doncs, més bones, on hi ha més aigua, i tot el que són les pastures, doncs, amb més pendent, amb més dificultat d'accés, doncs s'han anat perdent. I una mica ha sortit d'aquí la iniciativa de dir, bueno, necessitem un ramat d'ovelles, de cabres, que, bueno, doncs, que li agrada més la pendent, no els hi fa por, no tenen tantes manies, i sobretot tenim un pastor, no? El ramat ha acompanyat al pastor. El pastor és una figura clau, pastor professional i expert, que sàpiga conduir aquest ramat en aquelles zones que és necessària la pastura.
Precisament, la figura del pastor és una figura que tristament ha anat a la baixa al llarg dels últims anys. No sé si també amb aquesta iniciativa el que preteneu és incentivar a que creixi l'interès pel món de la pastura.
Sí, sí, realment és interessant. I, de fet, ja hi ha hagut iniciatives com les escoles de pastor, que també ha servit doncs, perquè molta gent també descobreixi la seva vocació com a pastor. Sobretot és donant-te compte que és una feina com qualsevol altra, és una feina doncs, que requereix uns coneixements i tenir en compte doncs, això, que s'ha de dignificar i poder-li doncs, donar unes bones eines per poder realitzar la seva feina, no? Que una mica d'arrel doncs, està bé aquí ben encadenat el tema de la cabana.
Per cert, parlant de la cabana, és una cabana que per les fotografies que hem vist fins ara és bastant xula. Com està equipada aquesta cabana? Reuneix les condicions necessàries, per exemple, per passar-hi un hivern?
Bueno, de fet, dintre de la cabana hi ha una estufa de llenya, o sigui que sí que es podria passar l'hivern. Està construïda amb fusta, té un aïllament intern de fibres de fusta. O sigui, realment doncs, l'arquitecte doncs, que ha dissenyat aquesta cabana, que és d'ossomporal, que es munta i es desmunta, està formada per tres mòbuls, doncs o sigui, no és qualsevol cabana, sinó que és una cabana específica que ja s'ha construït, o millor dit, doncs s'ha projectat pensant en que aquesta cabana l'ha d'utilitzar un pastor. Doncs hi ha una zona d'emmagatzematge, no?, per tot el que serien les eines o els útils necessaris, una zona com de porxo, doncs si plou doncs també el que són els gossos també poden col·locar-se en aquesta zona de porxo. I després, bueno, doncs té una zona doncs, per poder doncs, cuinar i una zona doncs, de descans.
Míriam, com podem evitar aquesta pèrdua de 2 hectàrees de pastures a l'any? 2 hectàrees, eh? És pràcticament com perdre 2 camps de futbol.
Sí, realment, doncs, bueno, aquí, doncs, diguem-ne que tots ens hem de calçar una mica l'administració, doncs, com a responsable. També té un paper important. I, bueno, entre tots hem d'ajudar, sobretot, la ramaderia extensiva és un dels elements propis de, no, del territori rural que és clau per poder mantenir aquests espais. Clar, la ramaderia extensiva, tot, ja el que seria doncs, vaques o cavalls o ovelles, cabres, doncs també no deixa de ser un producte, no? És la carn. I perquè tot això funcioni, que l'economia doncs, tingui un cercle tancat, necessitem doncs, que tots podem fer alguna cosa. No? Si consumim doncs, producte que ve de ramaderia extensiva, estem ajudant doncs, que el pastor o l'explotació ramadera es pugui guanyar més la vida i al mateix temps estem mantenint tota una estructura d'espais oberts que ens ajuda a poder tenir una bona biodiversitat al territori i sobretot doncs, disminuir el risc d'incendis forestals.
El fet de que moltes d'aquestes molts d'aquests espais, molts d'aquests sectors puguin ser de propietat privada, això és un avantatge o és un inconvenient a curt o llarg termini?
Bueno, la propietat és la que és, diguem-ne. Avantatges o desavantatges jo crec que no hem de parlar en aquests termes, no? Si els propietaris intenten, diguem-ne, també treure doncs, partit de les seves terres, ja sigui mitjançant la gestió forestal, que també és un element molt important a l'hora de tenir en compte el territori, perquè quan fem gestió forestal doncs, també estem intervenint al bosc i això fa doncs, que tinguem uns boscos doncs, més sans, més saludables i al mateix temps doncs, reduïm el risc d'incendi. I el fet doncs, que aquest propietari, gràcies a la gestió forestal, doncs, pugui treure unes rendes econòmiques, encara que siguin doncs, poques, diguem-ne, perquè el preu de la fusta no és el que era, doncs això també ajuda i dinamitza el sector, tant el que són la cadena entre propietaris privats, els rematants, les indústries. Doncs quan més diversitat hi ha, no? Doncs millor funciona el mercat, no? D'alguna manera.
De moment ara aquesta experiència l'heu engegat a l'Alta Garrotxa i també a la Vall de Camprodon. Teniu previst instal·lar més cabanes d'aquest tipus amb la mateixa finalitat a altres comarques de Catalunya?
És una possibilitat, o sigui, en el cas doncs, que que es vegi la possibilitat, doncs, que es pot encabir un ramat d'ovelles, doncs mínim això, no? Unes 500, 600, o si és que la superfície dona, doncs fins i tot doncs, es podien arribar a 1.000, doncs sí, i a més aquesta cabana és com la primera que es fabrica, bueno, que es construeix, millor dit, i bueno, tenim doncs el que seria com un dossier de muntada, desmuntada, construcció, o sigui, es poden fer més rèpliques, si és el cas, i col·locar doncs a altres indrets de Catalunya amb pastures, ja siguin públiques o també propietat dels ajuntaments. Però sobretot una mica també el missatge és veure doncs que la pastura de vaques, no, les zones on hi ha vaques, on històricament hi ha vaques, doncs és compatible també amb els ramats d'ovelles, no? Una mica és el que estem fent aquí també amb aquesta zona de Camprodon i de Montagut. No? I aquesta compatibilitat entre aquests dos tipus de ramats, que moltes vegades, doncs, a vegades no, costa, no?, de combinar les vaques i les ovelles, i bueno, doncs, també ens interessa veure, i també es vol fer un estudi properament per mirar, doncs, els beneficis d'una, de l'altra, de conjunt, i poder també tenir números per mirar com ha funcionat aquesta experiència a l'Alta Garrotxa.
Doncs en parlarem àmpliament. Míriam Sant Germán, tècnica de la secció de boscos del Departament d'Acció Climàtica a les comarques de Girona. Gràcies avui per atendre la trucada dels 5 minuts més i per aclarir-nos una mica més quina és la problemàtica que hi ha al voltant precisament de tot el tema lligat a la ramaderia extensiva, que és molt important i que de fet ha marcat la nostra història al llarg dels anys. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracta fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 €. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972-26-24-25.
I una proposta, amics oients, per aquest proper cap de setmana és el 5è Open Internacional Ciutat d'Olot de tenis taula, que reunirà 176 palistes al pavelló d'esports aquest dissabte. És tota una experiència. El Club Tenis Taula Olot considera que el torneig s'ha consolidat totalment a la ciutat i destaca la vintena de palistes del club que hi participaran, Guillem Guardiola.
El pavelló d'esports tornarà a omplir-se de palistes aquest dissabte, tot i que aquest cop el que està en joc no és l'ascens a Superdivisió. Encara falten més de dues setmanes perquè comenci la Lliga, però el pavelló ja es comença a respirar l'ambient a tenis taula. L'Open Internacional Ciutat d'Olot arriba enguany a la 5ª edició amb la participació de 176 jugadors, 58 en la categoria absoluta, 64 en la categoria catalana i 54 en la categoria infantil. El president del Club Tenis Taula Olot, Enric Llagostera, remarca la presència de palistes internacionals.
Estem molt satisfets, estem molt satisfets. Ve gent, jugadors de, el que dèiem, d'en Xavi d'Andalusia, ve un jugador de França, un jugador de Madrid, un jugador de Portugal. És un torneig totalment internacional. Molta participació per part del nostre club, també vull dir que ja crec que 19 o 20 participants del nostre club.
El portuguès Diogo Pinho és el gran favorit per endur-se el 5è Open Internacional Ciutat d'Olot. El jugador del Club Tenis Taula Olot ja l'ha guanyat dues vegades i no seria estrany veure com aixeca el trofeu per tercer cop. Llagostera destaca la participació d'altres palistes.
Bueno, hi ha l'Iker González del Briscoe l'Escala, un jugador contrastat a la Superdivisió, Joan Massip del Borges, també jugador supercontrastat a la Superdivisió Internacional, Joan Leto a Europa amb el Borges. Tenim un Nelson Villanueva, un jugador portuguès que ve de Madrid, que és una mica una incògnita. Tenim l'Arnau Pons. I després ara, fixeu-vos en l'entonació que farà ara, que comença ara, i tenim el Diogo dos Santos Pinho.
El 5è Open Internacional Ciutat d'Olot arrencarà aquest dissabte al pavelló d'esports a partir de les 9 del matí. El club preveu que les finals comencin cap a les 8 del vespre.
I a Catalunya, Espanya i el món a aquesta hora és que ha descarrilat un tren a Niol a la R2 Sud i provoca retards. No hi ha hagut ferits, però.
Doncs sí, Joel, concretament a Vilanova i la Geltrú. La incidència, això sí, restringeix la capacitat operativa de l'estació i només se circula per via única, segons Adif.
La condemna de presó per Buch és una pedra en la negociació per la investidura de Pedro Sánchez.
Els 4 anys i 6 mesos de presó per un cas que implica directament l'expresident Puigdemont
arriben enmig de les negociacions per investir Pedro Sánchez, en què Junts és imprescindible.
Aznar i Ayuso marquen el camí del Partit Popular a 15 dies del debat d'investidura de Feijóo.
El líder popular ha assegurat que ja tenien previst organitzar l'acte del PP previst la setmana que ve a Madrid contra una eventual llei d'amnistia.
El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 4,5% i dona a entendre que és l'últim increment.
El preu del diner no era tan elevat des de feia 22 anys.
I avui també és notícia que hi ha novetats sobre l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Un exagent secret trenca el silenci i ara qüestiona la versió oficial.
En el llibre The Final Witness, Paul Landis, exagent de seguretat de Jackie Kennedy, revela 60 anys després que va recollir una bala del seient del president.
Un vaixell científic acaba desencallant el creuer de luxe atrapat a Groenlàndia.
El creuer havia quedat atrapat en una zona fangosa al Parc Nacional Alpeachford, a milers de quilòmetres de distància de l'equip de rescat més pròxim.
I tu ets seguidor de gossos?
M'agrada, m'agrada molt gossos. T'agrada? Que la vaig demanar l'altre dia.
T'agrada gossos?
M'agrada moltíssim gossos.
Doncs estaràs molt content amb la notícia que us hem d'explicar ara, perquè, segons s'ha sabut per sorpresa, en l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, i dic per sorpresa perquè ja han fet un concert sorpresa, gossos ha anunciat que tornarà als escenaris el 2024.
No sé quina hora és, però és fos fastor.
Tornaran als escenaris el 2024, faran una gira única de 10 concerts amb un repàs als seus èxits més emblemàtics. Això ho explicava un dels membres del grup.
I fins ara no ens veiem amb cor de sortir amb material nou o de generar un nou projecte. Però sí que ens hem vist molt amb cor, després de parlar-ho ja fa més d'un any que estem cuinant això, de que sí que teníem moltes ganes de tornar per fer uns concerts en concret per reviure les cançons, perquè les trobem a faltar i sentim que hi ha moltes persones que també, que això deu acostumar a passar sempre, però també crec i afegiria que en la nostra història acaben de passar coses molt grosses en els darrers anys que tenen un component emocional molt fort i crec que les nostres cançons són cançons que ajuden també a vestir això, no? I d'alguna manera tot sovint, mentre anava passant tot el que ha passat, molt sovint recorríem a les nostres cançons com si fossin una mena d'espai on trobar la calma, no?
Paraules d'en Nacho Terrés, un dels membres de Gossos. Gossos, doncs, tornarà als escenaris. 10 concerts, un d'ells tindrà lloc a l'Atlàntida de Vic el dia 3 d'abril i un altre el podrem veure al Festival Estrenes de Girona el dia 12 d'abril. Amb Gossos avui tanquem el programa. Bon cap de setmana a tothom i fins dilluns a la mateixa hora.
Fins dilluns.
Que vagi molt bé, Niol. Bon cap de setmana.
Mirar-me d'endins cap enfora.